Doncs mira, va, que avui parlem de gastronomia i de coses dolces que potser no ens convenen, però que avui és el dia de la, del pastís que anomenem com Selva Negra. Això es va començar a celebrar als Estats Units, però s'ha extès pràcticament a tot el món. El pastís de la Selva Negra és un pastís que està composat per capes intercalades de pa de pessic de xocolata, de crema i de cireres àcides. I al final es decora abundantment amb virutes de xocolata i de cireres. La recepta ve de la ciutat de Baden, d'Alemanya, on s'elabora, a més, un vi de cireres àcides que es fa anar per acompanyar a la Selva Negra. Per tant, escolta, un dia és un dia, ja sé que ho diem moltes vegades això, però un dia és un dia, si et vols donar un capritx avui, la Selva Negra. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra.
La temperatura... Però és que les mínimes d'avui han estat més baixes, bastant més baixes. A Lleida ens hem quedat a entre 3 i 4 graus. Mig grau positiu al Carràs. A Serós han baixat a mig grau sota zero. Un grau a Mollerussa i a les Borges Blanques. 5 a Balaguer, Tàrrega, Solsona. 4 a Cervera, 3 i mitja a Tremp. 0 a la Seu d'Urgell i a Viella. I 1 sota 0 a Pont de Suert. 2 sota 0 a Portainé, a la cota 2.400. 3 sota 0 a la cota 2.500 de Boí-Taüll. I 6 sota 0, Baqueira Beret, a la cota 2.400. Armando Álvarez, què ha passat?
Bon dia.
Què ha passat?
No, ha passat que hem tornat a la normalitat.
Clar, però és que...
És que de vegades no ens en recordem ni del mes de març de l'any passat.
No.
I no ens en recordem de les... És a dir, la mitjana del mes de març, de les mínimes, és 4,6. I avui aquí hem baixat a 5,4. Clar, n'hi ha llocs més enclotats, el vent ha afluixat, a l'afluixar el vent, que ahir ens van mantenir les mínimes molt altes, perquè barrega les capes d'aire,
sí,
mentre que aquí, s'encalma el vent, s'encloten, és a dir, l'aire fred, que és més pesat, perquè en un mateix volum n'hi ha més molècules d'aire, no es remenen, doncs s'enclota a les zones més baixes, i sobretot de la plana de Lleida, i en alguns llocs doncs, ha fet aquesta glaçadeta, que en Serós és el punt més fred
sí.
I el punt més càlid alhora, no?
Vaja.
De Lleida, quan hi ha les màximes són més altes, quan hi ha les mínimes és quan és més baixes del Segrià, i això ha passat.
Encara
el mes de març, no perquè hagi vingut aquestes calors.
No, ho sé, el que passa és que veníem amb unes temperatures tan altes que un ja surt del matí amb maniga curta i no s'ha de fer.
Esta mateixa setmana és d'anada i tornada.
Vale.
És a dir, venien de temperatures molt altes, han baixat, tornarem. I dins la mateixa setmana ha tenit temperatures molt altes, demà i demà passat, i una mica divendres, i tornarem al mateix puesto el cap de setmana que tornaran a davallar. Clar, com estem fora de l'època, és que n'hi ha gent que creu que ja ha arribat l'estiu i ja màniga curta i prenem sol.
Sí, però no.
Que ja ho he vist, sobretot gent més jove, més llançada, pues ja es creu que això ha canviat. Digo, no, és que aquest mes de març és el segon, serà el segon en quatre paràmetres. No serà el primer, però en quatre paràmetres, és a dir, el segon de menys pluja. Aquest és el més dramàtic, perquè són 100, dels darrers 111 anys, un ventall molt gran, 0,4 litres, i no plourà. El segon en quant a temperatura mitjana, el segon en quant a dies de 20 graus. Avui serà el dia 20, arribarem a 23, només n'hi ha un que té 25. El normal és que n'hi hagués 8 dies de 20 graus, l'any passat van tenir un. I el segon, més assolellat. Suposo que us adoneu que cada dia llueix el sol,
sí,
gairebé de punta a punta. Pues superarem les 300 hores, només n'hi ha un altre any que li supera, però aquest reúne aquests quatre paràmetres, és el segon d'aquests quatre paràmetres que a la ciutat de Lleida. I la perspectiva és que les temperatures s'enfilen, sobretot demà passat, i demà passat és la punta màxima, n'hi ha previsions que parlen que arribaran a 27, 28, 29. Podien arribar al Pirineu, no tant, però seran unes hores al centre del dia. I a partir de divendres, que encara serà alta, per damunt de 25, tenim 3 dies per damunt de 26, dimecres, dijous i divendres. I després cap avall, però cap avall sobtadament, perquè de cara al cap de setmana pues, sembla que tornen a venir vents, les ventades que que no ens agraden tant, però que portaran precipitacions fins i tot a la cara nord del Pirineu en forma de neu, seria la cota de neu. Lo de la neu és que hauran unes fluctuacions molt grans, des de queda poca a que després tornarà a nevar. Jo ja no sé com queda la neu damunt de la terra, però al mes de, a finals de març.
Bueno, vull dir, de totes...
Base.
De
totes... Vull dir, és una certa disbauxa de pujades i baixades el que n'hi haurà durant aquesta setmana. I després ja entrarem a l'abril, que és una autèntica incògnita, però...
Bueno, Armando, espera. Avui és dimarts. Amb tu tornem a parlar divendres. La setmana vinent no, perquè és Setmana Santa. Divendres, ja saps que et demanaré una mica de previsió de Setmana Santa.
A més, ja termino.
Des d'ara, o sigui, que des d'avui fins a divendres, pujarem i començarem a baixar una mica la temperatura.
Una mica, però de moment tindrem dies de màniga curta, demà passat i és divendres.
Doncs apa, protegiu-vos del sol, que la radiació sí que és forta, això està claríssim.
A mitjans de setembre, però sortim ben blanquets.
I tant. Totalment. Armando Álvarez, cuida't força, una abraçada.
Bona setmana a tothom, adeu.
Vinga, acaba, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I és que, clar, arriben els refredats així. És culpa nostra, això ho tinc claríssim. Però així arriben els refredats, perquè això que ens explicava ara l'Armando és que jo ho faig. O sigui, jo vaig a màniga curta ja i m'enduc una jaqueta, doncs perquè, mira, li he de dir als meus fills que es posin una jaqueta i jo me la poso, doncs perquè, clar, si els dic que se la posin ells i jo no me la poso, doncs quedaria malament. Però quasi prefereixo aguantar la mica de fresca al matí. Home, aquest matí no, que feia més fresqueta i després no arrossegar la jaqueta tot el dia a sobre que una altra cosa, però és veritat, ara tornarem a les temperatures, ara tornarem a pujar, ja ens ha dit, fins dijous, però divendres, dissabte i diumenge tornarem a les temperatures habituals d'un mes de març, o d'un final de mes de març, i llavors venen els refredats. Jo, tradicionalment, m'he refredat moltes vegades al mes de març, però és per les meves ànsies de ganes d'anar amb màniga curta. Escolta, m'agrada la primavera, m'agrada el bon temps, amb moderació, eh? O sigui, la calor de Lleida del juliol i l'agost la porto molt malament. Però bueno, escolta, nascut aquí, no t'hi acabes d'acostumar mai, les coses com siguin, però saps de què va la història. Bueno, va, meteorologia a part, t'explico que els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, estan realitzant una operació contra el tràfic de drogues a l'entorn del carrer Botés de Lleida, al centre històric. Es preveuen detencions i totes aquestes dades acabaran transcendint doncs, quan els Mossos d'Esquadra informin, quan hagin tancat ja l'operació, informin aquesta tarda o ja de cara a demà. Però també t'explico que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya destinarà 80 milions d'euros en un paquet de reformes a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. La principal inversió seran els 46,3 milions per a la construcció d'un nou edifici de consultes externes, les obres del qual s'han adjudicat i es preveu que comencin de manera relativament immediata. Això de la immediatesa, quan t'ho diu la Generalitat, ja sabeu que no és el mateix que si ho parlem tu i jo, persones normals i corrents. La immediatesa té com una doble vara de medi, però vaja, que sí, que com que estem en període d'eleccions municipals, doncs igual sí, que comença abans d'hora. Tot el que ens beneficiï a la població, doncs benvingut sigui, només faltaria. El conseller de Salut, Manel Balcells, diu que l'equipament suposarà un canvi substancial per les consultes externes i pel conjunt de l'hospital i permetrà alliberar i reordenar espais. El futur edifici disposarà de 114 espais de consultes, 3 zones d'hospital de dia, espai de suport i despatxos mèdics. A veure si amb això podem deixar de veure persones amb camilles als hospitals, al passadís, a l'Arnau de Vilanova. Seria, la veritat, almenys un pas per dir sí, estem al segle XXI, és veritat, i es nota, dins de la sanitat pública, cosa que ara no podem dir, i no pas, reitero, que de persones de tots tipus n'hi ha totes les professions, hi ha totes les cases, però, en general, si la sanitat pública catalana no va bé, no és pas perquè les infermeres, els infermers, les doctores i els doctors no hi posin ganes, al contrari, al contrari, la gestió de la sanitat pública és francament millorable. Molt, millorable. I ni amb la pandèmia hem après que fem-ho ja, que no ens esperem a que vinguin maldades. És una cosa que no ho solucionarem, però aquí està la història. Encara parlant de... Bueno, de temes sanitaris no, però de temes estètics, hi ha una reforma, i és que el govern obligarà les grans multinacionals de venda de roba a tenir una oferta més àmplia de talles i informar sobre l'equivalència amb les mesures corporals. Aquestes són només algunes de les 60 mesures que contempla el nou pla d'acció per combatre la pressió estètica, i aquest pla va del 2023 al 2026. Està impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminisme i l'Institut Català de les Dones per donar una resposta coordinada i transversal a aquesta forma de violència contra les dones. Que no és que no sigui veritat, que és veritat, però vaja, vull dir, els joves homes, per entendre'ns, també senten pressió, també, escolta, les xarxes socials, els anuncis, els models que surten als anuncis, també tots són primets, musculats, etc, etc, etc. Per tant, jo crec que és una pressió cap a la joventut en general. Evidentment, cap a les dones hi ha més pressió, això és una cosa que no podem deixar de banda, és real, és així, i la veritat és que és una mala passada, però cap al sector masculí també hi és, i també se'ls ha de cuidar, tampoc se'ls ha de deixar. Et dic que parlarem avui, a final del programa, amb la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Amb ella parlarem de mones. Sé que sembla lluny, però és que la setmana vinent és Setmana Santa, ja, I amb ella parlarem de mones. Veureu que ella ens donarà una solució a que l'Associació de Celíacs de Catalunya adverteix sobre la manca d'obradors certificats que elaborin mones de Pasqua per a infants celíacs. Bueno, per a infants i per a adults, escolta, que a tots ens agrada això de la mona. S'ha de tenir molta cura, els celíacs, s'ha de comprar a llocs on et garanteixin que s'ha manipulat de manera totalment correcta i que els ingredients que es fan anar són totalment correctes, Veureu que parlarem amb el Gremi de Forners de les Terres de Lleida i que et donaran bones notícies amb aquest tema. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'Estat anuncia un acord amb Brussel·les per allargar l'excepció ibèrica. S'allargarà, s'havia d'acabar el mes de maig, s'allargarà fins al 31 de desembre. Està pendent de la confirmació de la Comissió Europea, però ja saps que es marca un topall al preu del gas per generar electricitat. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ho havíem anunciat avui a l'inici del programa. Ens acompanya la Maria Borrell, és la candidata de Ciutadans a les properes eleccions municipals. Ja saps que són el mes de maig, el dia 28, diumenge. Maria Borrell, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Com estem?
Estem a 28 de març.
28 de març.
I el 28 de maig hi ha eleccions, Us ho dic perquè ara sí que estem a 2 mesos.
A 2 mesos justos.
2 mesos, Setmana Santa entremig, sí. Sant Jordi...
Si correcte.
No vols dir que us donarà temps?
Bueno, s'ha d'anar treballant tot el que no s'ha fet, no? Ja, però bueno, ara com començarà la campanya i sí que ens donarà temps, clar que ens donarà temps. A més, la gent ha d'estar motivada perquè s'ha de produir aquest canvi a la ciutat de Lleida que és tan necessari, Ricard.
És curiós perquè l'altre dia escoltava algú de l'equip de govern que parlava de coses que volien fer ara i pensava, dic, home, és que estem a 2 mesos. Després de 4 anys, sí. Ho sento, sona a improvisació total.
Sona a improvisació i a electoralisme pur i dur, Ricard, perquè hem de ser sensats que durant 4 anys o 3 anys i mig pràcticament no s'ha fet res. I ara corre, tota última hora, i volem fer, però el que necessita és que es facin les coses. I ja fa temps que s'haguessin tingut de plantejar. Hi ha moltes coses per fer a Lleida, Ricard.
Maria Borrell, te faig una pregunta personal. Practiques esport?
Doncs sí. Menys del que m'agradaria, perquè la política malauradament te manté una mica allunyada, no?, de les hores, però sí,
t'agrada.
Soc una persona esportista, sí, molt em considero esportista.
L'esport sempre és un tòpic, però jo crec que és una realitat, igual que l'educació. Tenir una societat esportista, vull dir, no d'alt rendiment, sinó que la gent doncs faci esport, jo crec que avui en dia ja ens han aconsellat des dels estaments mèdics i nutricionistes que és una cosa molt saludable, que és necessari, és a dir, sense trencar-nos l'esquena, però moure'ns, estar actius. Però si volem anar un passet més enllà, doncs tenim, i sobretot des de petits, doncs molts clubs, molts centres esportius on la canalla poden començar a habituar-se al món de l'esport, no? Tot això ha anat canviant amb els anys i d'esport a la ciutat de Lleida en podem parlar i molt, perquè jo crec que és una ciutat on hi ha una tradició esportiva important.
Així és, Lleida té un altíssim nivell d'esport, amb tots els esports, tots els que us vinguin al cap i molt més, i no hem de perdre vista que tenim aquí també INEF, que és la facultat d'esport, i per tant és important que a Lleida doncs, es valori no?, tot això. Nosaltres, des de Ciutadans, tenim molt clar que s'ha d'apostar per fer de Lleida la capitalitat d'una capital de l'esport i ha de prendre aquest relleu de la capitalitat de l'esport i s'ha de potenciar molt més. Tenim molt clar que a Lleida li convenen, tenim molts equipaments municipals, esportius, tenim el que tu deies, no? Moltíssima gent a nivell d'esportiu en tot tipus de clubs i per tant el que cal és un centre de tecnificació, el que nosaltres apostem és per un complex esportiu que nosaltres proposem que estigui a Gardeny. Perquè hi ha l'espai suficient i és un espai, malauradament, que és municipal, que està absolutament desaprofitat i es podria perfectament fer allà un gran centre de tecnificació i un complex esportiu que inclogués piscines, pistes d'atletisme, perquè tothom pogués practicar l'esport que vol, no? Com a exemple també el tema d'una, per què no, una pista d'atletisme semicoberta, que és una gran demanda que tenim alguns esportistes, no hem d'oblidar el cas de l'Erta, no? Que és aquest atleta, doncs bueno, ara se n'ha d'anar a entrenar en períodes perllongats fora de Lleida perquè aquí no pot portar aquests entrenaments a bon port, no? I per tant és molt, molt important, doncs, fer aposta per l'esport i fer aquesta aposta per la capitalitat lleidatana de l'esport.
Et volia preguntar quin paper creus que ha de tenir l'administració pública amb tot això que ens estàs explicant, és a dir, s'ho ha de carregar al 100%, hem de buscar un sistema híbrid, ha de ser privat, les instal·lacions han de ser públiques però l'explotació privada, quin model creus que seria el millor?
Mira, nosaltres tenim clar que el model s'ha de repensar, s'ha de tenir primer de tot un pla específic d'esport, a nivell municipal, parlo a nivell de l'Ajuntament, perquè per una banda tenim moltes instal·lacions, molts equipaments esportius, que són, lògicament, de competència i de propietat de l'Ajuntament, i després està l'ús que es fa. Jo el que vull posar de relleu és que actualment, el que parlàvem, no?, d'aquesta deixadesa d'aquest govern municipal, hi ha moltíssims convenis de l'ús de les instal·lacions municipals que estan caducats. Porten moltíssims anys caducats. Te podria posar molts exemples, però és que no acabaríem perquè la llista és infinita. Hi ha més de 19 convenis caducats i, per tant, el que s'ha de fer és aquest pla municipal de l'esport. A part d'això, el que cal també és fer donar un impuls des de l'administració pública, perquè no ha de ser només subvencionadora perquè hi ha moltíssims clubs, moltíssims esportistes, el que cal fer és promoure i incentivar aquesta col·laboració público-privada. Jo crec que amb això l'administració sí que ha de prendre aquest relleu, i mai millor dit, no?, amb el tema de l'esport, ha de prendre aquest relleu i ha d'apostar perquè les empreses de Lleida, moltes ja ho fan, però que les empreses de Lleida tinguin aquest impuls i facin aquesta col·laboració privada amb els equips esportius de tota índole de la ciutat de Lleida, però incentivant-los com? Doncs que tinguin beneficis fiscals, per exemple, que tinguin reducció en determinades impostos o taxes municipals. Tot això ho pot fer l'administració, cal fer-ho. Hi ha moltes ciutats al nostre entorn, a nivell d'Espanya, a nivell europeu, que es fa aquesta aposta. No és que l'administració hagi d'estar només posant-hi diners o a fons perdut o fent aquestes cada any, no? Que està molt bé, que evidentment hi ha d'haver aquesta col·laboració, però també s'ha d'incentivar aquesta col·laboració público-privada, que és essencial i capdalt si volem tirar endavant i si volem que l'esport de Lleida continuï on està, que és a l'elit.
M'has deixat preocupat amb el tema dels convenis. És a dir, com es deixa caducar un conveni i no es renova? És a dir, per què passa això i com segueix operant aquell club, per exemple?
Doncs mira, els convenis en principi es fan per l'ús d'unes instal·lacions, d'uns equipaments municipals, amb determinats clubs, podríem parlar, és igual, des de piragüisme, des de futbol, des de bàsquet, etcètera, etcètera, o fins i tot de gimnàstica. El problema està que quan tu signes un conveni, que és aquest conveni d'ús d'unes instal·lacions, el que no pots fer és com s'ha fet aquests darrers 4 anys, que al capdavant de la regidoria d'esports ha estat una persona, al meu parer, no prou preparada per portar aquesta regidoria de la qual és regidor, i passa el que passa. Llavors, aquests convenis estan caducats, no hi ha hagut un interès per renovar-los, no hi ha hagut un interès per estudiar quines són les possibilitats que al segle XXI, que l'any 2023, a diferència de fa 5 anys enrere, 10 anys enrere, els convenis són una cosa, actualment hi ha molts més esportistes als clubs i per tant ho has de renovar. Hi ha més clubs i per tant has de donar entrada a diferents clubs que puguin utilitzar les mateixes instal·lacions. Si aquests convenis estan caducats i no es renoven, és per la deixadesa que t'estava explicant ara, per la deixadesa per part de qui està al capdavant d'una regidoria d'esports.
Sí, però vull dir que
què s'ha de fer? Doncs,
estem normalitzant l'ús d'unes instal·lacions sense cap mena de document que ho acrediti.
Clar,
és
això
una situació irregular.
Això produeix no només la irregularitat, sinó que estan com en un precari i també, sobretot, a nivell de responsabilitats, perquè si succeeix alguna cosa, quan no hi ha un conveni en vigor, com va passar amb el tema de el velòdrom, no? D'acord? Amb el tema del velòdrom, què passa si hi ha algun... Bueno, a fi de compte, és el responsable, perquè el titular de les instal·lacions és l'Ajuntament de Lleida, però per altra, que esperem que no passi mai res, toquem fusta, però si succeeix alguna cosa, doncs què passa aquí, no? O estem parlant del camp de futbol,
no,
que està utilitzant el Lleida Esportiu.
Pot ser la instal·lació més gran
més
que
gran.
Tenim. I està en aquesta situació.
Està també en aquesta situació, per unes altres qüestions, a nivell legal, etcètera, etcètera. Però és que la resta d'instal·lacions que tenim al municipi de Lleida, que són moltes, insisteixo, que també, i des d'aquí ja vull llançar que caldria renovar molts pavellons que s'han quedat, doncs, bueno, hi ha una mica, amb l'ús, és normal, el desgast, l'ús, s'han quedat una mica antiquats i fa falta unes reformes, doncs tot això s'ha de posar damunt de la taula. Jo crec que la regidoria d'esports és fonamental a l'Ajuntament de Lleida, al municipi, és molt important que puguis donar serveis a tots aquests clubs més petits, més sèniors, més professionals, perquè puguin utilitzar aquestes instal·lacions, però has de tenir uns convenis adequats i saber molt clarament doncs, qui assumeix una cosa, qui n'assumeix una altra, si el manteniment, l'enllumenat, l'aigua, les dutxes, això ho assumeix l'Ajuntament o és a través dels clubs que en fan ús. Totes aquestes qüestions s'han de posar damunt de la taula i per això cal una aposta decidida per una professionalització, i des d'aquí ho dic, també de qui porti, o sigui, que estigui liderant la regidoria d'esports. Sé que el lideratge no hi és, com no ha set tampoc aquest lideratge a nivell de l'alcalde, doncs passa el que passa i ens trobem amb aquesta situació lamentable, la quantitat de convenis que estan caducats. Això no es pot permetre.
Ens parlaves al principi, Maria, del tema del complex esportiu, que una ubicació possible seria Gardeny. Com funcionaria aquest complex? És a dir, això seria de titularitat pública? I a partir d'aquí, com funciona la seva relació amb els clubs?
A veure, tens de tenir en compte que tot el complex...
La idea que tenim,
La idea que tenim nosaltres, el complex de Gardeny, que ja és de titularitat pública, perquè això és de l'Ajuntament, que és l'únic complex que era militar en el seu moment, i és l'únic de tota Catalunya que es va comprar per part de l'Ajuntament, mentre que Girona, Tarragona, Barcelona va ser una cessió per part de l'exèrcit, en aquest cas. Doncs, bueno, això són unes instal·lacions que estan completament abandonades, perquè sí que tenim el Pecital en una part, tenim el Magical, tenim, evidentment, el Castell Temple, però hi ha moltíssim espai, moltíssim terreny que es podria fer aquest centre de tecnificació amb piscines cobertes.
De fet, em sembla que hi ha fins i tot una pista d'atletisme
hi havia pista d'atletisme. Hi havia, igual que hi havia també les piscines.
És una mica més petita, però la zona hi és.
Exacte, igual que també les antigues piscines que evidentment fa des de 3 anys que nosaltres anem demanant any rere any
els
pressupostos, que no s'obriran tampoc aquest any perquè s'han deixat perdre, s'han deixat malbaratar i això fa que un barri de la ciutat de Lleida com és el barri de Mariola no tingui les piscines, l'únic barri de Lleida que no té piscines, perquè aquest govern no li ha donat la gana d'apostar i de fer les reparacions que s'haguessin tingut de fer fa 4 anys, i per tant nosaltres tenim clar que l'explotació ha de ser público-privada. Uh-huh. Com el que deia abans, no? Aquesta col·laboració i aquesta explotació pot ser público-privada perquè vull dir, és la manera de que es pugui tirar endavant aquest projecte i es pugui, i pugui donar, o sigui, també beneficis, no? Per la ciutat, perquè s'ha de treure licitació pública, o sigui, com se fan tots els contractes públics, s'ha de treure licitació pública i és una explotació. És completament possible, tenint en compte el que comentava abans, que Lleida ha de ser una capitalitat de l'esport, tenint en compte que tenim les instal·lacions d'INEF, però les instal·lacions d'INEF queden també insuficients, no? Perquè hi ha la piscina d'INEF on hi ha molta gent que hi ha d'anar. Bueno, si tinguéssim altres recursos, doncs, bueno, INEF és una zona universitària on estan els universitaris on se preparen. És molt important tenir aquest espai i apostar, no? Perquè aquest espai s'hi faci aquest complex.
Vivim en un país en el que es diu, jo crec que per a Fijó segurament és així, l'esport rei és el futbol, no? Però el que és el futbol base, perdó, el futbol base, l'esport base. Llavors, que a mi m'agrada el futbol i ja em traeix el subconscient. No, l'esport base l'hem de cuidar tot, no? Ha d'haver lloc per tot.
Ha d'haver lloc per tot, perquè parlem de...
Dimensionat, evidentment, sí, a la demanda, però ha d'haver lloc perquè els petits puguin provar tots els esports.
I després que puguin triar el que més els agradi, i després, vull dir, pues, tirar endavant, no? Lo important és fer esport, lo important és abandonar la vida sedentària, i sí que és molt important, a part del futbol, el que deia abans, la gimnàstica, el tema de l'atletisme, el tema del pàdel, per exemple, actualment, pues, mira, per què no, en aquesta ubicació faria unes pistes de pàdel on se poden treure aquests recursos público-privats i hi haurà aquest benefici també. Doncs bueno, una mica per fer una oferta més ampla i perquè es puguin fer diferents tipus d'esport, però per això has de tenir unes instal·lacions i un lloc amb condicions, perquè si tenim com ara bolets, no? Que hi ha unes pistes de pàdel però en un lloc determinat, bueno, les piscines ja sabem que cadascú s'ha de buscar la vida, fins i tot si per motius terapèutics o mèdics, no, t'aconsellen fer natació, doncs t'has de buscar una mica la vida i no hi ha tantes. Bueno, doncs s'ha de fer aquesta aposta, perquè si realment ens creiem que l'esport de base, que l'esport inclusiu, que l'esport femení, doncs s'ha de donar aquest servei, i escolta, Lleida jo crec que està més que preparada, no només pel nivell d'esportistes i per la professionalitat que té amb tots els clubs que hi ha, sinó perquè s'han d'oferir aquests recursos perquè moltíssims clubs puguin entrenar, que ara fins i tot han de marxar de la ciutat de Lleida, i tu saps perfectament, amb el tema del futbol passe, han de sortir de Lleida, o amb el tema del hockey, no?, que han de sortir de Lleida per entrenar perquè no tenen, doncs, clar, els equipaments que tenim són els que tenim, i per tant no hi ha hores per a tots els clubs que hi ha.
Doncs ja ho veieu, que hi ha feina per fer. Hem parlat de l'esport des del punt de vista lúdic, però també social i saludable, de salut, si voleu. Jo crec que l'esport cobreix tot aquest ventall i hi ha feina per fer a Lleida. N'hem parlat avui amb la candidata de Ciutadans a aquestes properes eleccions municipals, la Maria Borrell. Maria, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu, Ricard, molt bon dia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El periódico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre com millorar el problema de la vivenda a la ciutat de Barcelona? I tens alguna cosa a dir segur? Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periódico. Entendre-hi més.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Panavisión. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
COPE Lleida. amb Ricard Álvarez.
I que l'ensenyament és important, és una cosa que en repeteixen per activa i per passiva. Jo també crec que és fonamental tenir una bona educació i, afortunadament, a Lleida doncs tenim bons centres amb una qualitat humana i professional força elevada. Nosaltres, entre d'altres, on darrerament, mira, curiosament, després de la pandèmia, on darrerament hem anat a fer visites i a fer programes en directe, ha estat a les escoles FEDAC, a FEDAC Lleida, el que abans eren les Dominiques, per entendre'ns, ara és FEDAC Lleida, que està a la, doncs, bueno, a la zona entre Doctor Fleming i Passeig de Ronda, perquè ens ubiquem, més o menys. Doncs ja hem estat no fa massa i ens van explicar el seu projecte educatiu, un projecte que comença doncs des de ben petits i que estiren fins al batxillerat. I d'aquesta darrera etapa és de la que avui m'agradaria parlar, del batxillerat, que és un moment importantíssim per les alumnes i alumnes que volen cursar doncs estudis superiors universitaris. Avui està amb nosaltres la directora pedagògica de secundària de FEDAC Lleida, la Carlota Betzel. Carlota, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, vosaltres oferiu justament això. Pots entrar amb 3, 4 anys i ja fins als 17 anys, eh?
Correcte, sí, sí.
Fem tot el camí. El batxillerat. Explica'm una mica com va el tema del batxillerat, perquè clar, jo sóc de l'època del BUP i COU, per entendre'ns. Avui en dia tenim la ESO, que són 4 cursos, i després el batxillerat, que ja comencen a triar opcions, oi? Ja hi ha uns diferents itineraris al batxillerat.
Correcte, doncs nosaltres oferim un batxillerat diferent i pioner, vale? Es tracta d'un batxillerat, és un batxillerat de l'àmbit social, però és un batxillerat molt competencial i molt enfocat a la descoberta de talent. Pensa que ara en el nou currículum de batxillerat és veritat que el batxillerat s'ha flexibilitzat molt més i es poden fer. De vegades els alumnes acaben quart d'ESO i no tenen clar què és el que volen fer o què és el que volen estudiar. Quan un alumne té clar que vol ser metge, enginyer o el que sigui, doncs està molt clar quin batxillerat ha de fer i que ha d'estudiar molt per treure bona nota per entrar en aquella carrera. Però de vegades hi ha alumnes que encara no saben què voldran estudiar o si voldran estudiar una carrera, un grau, o voldran fer un cicle formatiu o unes oposicions del que sigui.
Clar.
Llavors, una miqueta aquest batxillerat està enfocat aquí.
Molt bé. El batxillerat, que són 2 anys, ja ho sabeu, previ a les proves de selectivitat per accedir a la universitat, com ens explicava la Carlota, clar, depenent de la carrera, doncs, i amb anys anteriors, vas mirant quines notes de tall hi ha hagut, has de traure millors o pitjors notes, però sí que és veritat que coincideixo que hi ha moltes alumnes que hi ha alumnes que a quart d'ESO encara no tenen clar el cap a on volen. És més, no tenen clar si volen seguir estudiant o no i si volen seguir cap a quin costat volen tirar. Vosaltres suposo que també feu un acompanyament actiu amb tot això, els ajudeu.
Correcte. Sí, nosaltres ho treballem molt tota la secundària, el tema de l'orientació. De fet, des de que són petits, el tema dels talents i potencials talents dels nostres alumnes ho fem des de que comencen a I3. Vale, però sí que és veritat que a l'ESO, al llarg de tota l'ESO, tenim un projecte d'orientació que es treballa molt amb els alumnes, acompanyant en l'autoconeixement, de talents, d'aptituds, d'habilitats, per tal que ells acabin quart d'ESO i prenguin aquesta decisió, no?, de cap a on volen continuar, perquè és que avui en dia és molta l'oferta que hi ha. Vull dir, ja no és... si no fas batxillerat, no, hi ha moltes opcions, moltíssimes, hi ha molts cicles de grau mitjà, de grau superior, el batxillerat, doncs ara estan sortint diferents tipus de batxillerat, com és en aquest cas el nostre, i hi ha moltíssimes opcions. I és molt important que els alumnes escollin bé.
Clar.
I prendre aquesta decisió és un pas important i necessita un acompanyament, clar.
Ens parlaves del vostre batxillerat pro, del BAT pro. Suposo que... clar, jo em perdo una mica, Carlota, perquè... clar, abans era assignatures, examen final i ja està, i d'allí sortia la mitjana, no?, per calcular la nota mitjana de curs i de tot el teu període educatiu. Avui en dia ens parlaves d'aquests batxillerats diferents i que vosaltres, amb el vostre BAT Pro, hi poseu més èmfasi amb les competències i no sé si amb temes ja més eminentment pràctics, també.
Correcte, el que volem és que els alumnes aprenguin fent, gaudeixin aprenent, vull dir que no sigui una etapa molt d'examen, examen, nota, i només pensant en la selectivitat, perquè és que hi ha molts alumnes que no hi volen anar o no tenen per què anar. I si volen anar, també els preparem, tots aquells alumnes, perquè és un batxillerat de l'àmbit social, doncs tots aquells alumnes que vulguin fer qualsevol grau de l'àmbit social, doncs cap problema. Però sí que és veritat que no cal patir 2 anys només estudiant, part memorística, ja no? Una miqueta és l'aprendre fent, doncs hi haurà el nostre batxillerat de moltes col·laboracions amb empreses...
Això anava a preguntar, tenen ja contacte amb el batxillerat vostre, amb el BatPro, ja amb el món real, per entendre'ns, oi?
Correcte, exacte. Pensa que tots els projectes que els alumnes faran són projectes de la vida real, no un projecte, no un simulacre que fas dintre l'aula, sinó són coses amb l'entorn real i vinculades amb empreses, amb situacions d'aprenentatge del món real. Vull dir, no anem a preparar per la vida amb la vida, no simulant la vida.
Clar, és que això és molt important i és un... És una activitat que abans, si triaves el camí d'ESO i batxillerat, no la podies fer. O sigui, et plantaves a la universitat i quan sorties d'allí començaves a tenir contacte amb el món laboral real. Per tant, jo crec que és un avanç que oferiu vosaltres. És important.
Exacte, correcte.
Anem a recordar que la preinscripció per el batxillerat s'acaba el 26 d'abril, per tant, no ens esperem al darrer dia.
Vosaltres ja heu fet...
Clar, no, ho dic perquè la gent a vegades diu no, tinc temps fins al 26 d'abril. Bueno, si ho podem fer 10 dies abans, millor que per si acaso hi ha algun contratemps. Vosaltres les portes obertes ja les heu realitzat, però si ens està escoltant alguna família que diu, escolta, mira, jo això de FEDAC no ho sabia, però ara veig que m'interessa, pot contactar amb vosaltres i li fareu una visita personalitzada, oi?
Correcte, només cal que truquin a l'escola i demanin hora i contactarem amb ells, els enviarem la informació, fem visites personalitzades, vull dir, cap problema.
Doncs ho teniu a internet a lleida.fedac.cat o al 973-282-563, però busqueu-los a internet, lleida.fedac.cat, i allí trobareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. És un moment clau a la vida de les nostres filles i els nostres fills, el tema de la educació, que sempre hem dit que és tan important i que realment ho és, i que, Carlota, esteu vivint moments apassionants, no?, perquè el món de l'educació està canviant i jo crec que en els propers anys canviarà de manera radical, no?, amb tots els avanços tecnològics.
Doncs sí, la veritat és que l'educació sempre ha estat un repte i amb la diversitat que de l'entorn i com avança la societat, doncs encara ho és més, no?, i ens hem d'adaptar i renovar i ser creatius cada dia. No,
clar.
I bueno, sí, és apassionant.
Per això és important triar escoles on tenen aquesta aposta, on ja te la diuen, no és que nosaltres tenim aquesta aposta, si no et pots quedar molt enrere. Lleida.fedac.cat, aquí trobeu tota la informació. Avui hem parlat amb la directora pedagògica de secundària de FEDAC Lleida, la Carlota Betzel. Carlota, escolta, que ha estat un plaer i enhorabona per la tasca que feu.
Moltes gràcies. Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja que estem a un minut per plantar-nos a la 1 de la tarda, després comencem al migdia de Cope Lleida. És dimarts i parlarem de gastronomia, però avui no tindrem la tertúlia dels polítics, però sí que estarà amb nosaltres el Xavi Palau. I també, com ja t'anunciava, parlarem amb la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Amb ella parlarem de la mona tradicional, de les modernes també, però de la tradicional, de les figuretes que es posen a sobre. Hem passat de l'ou dur als ous de xocolata, però després ja a figures totalment personalitzades. Però també parlarem dels celíacs, de les persones amb necessitats especials d'al·lèrgies, etc, perquè els establiments adherits al Gremi de Forners això ho cuiden, vaja, ho cuiden de manera, ho mimen, per entendre'ns, i et sentiràs doncs ben recolzada. Soc el Ricard Álvarez. Arribem a la 1.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Es uno, bueno, pues ya lo sabrás, es uno de los más conocidos de España, también uno de los más grandes por aquí, por sus salas y por sus pasillos. Para que te hagas una idea, pues por un día normal pasan aproximadamente unas 3.000 personas. Estos juzgados eran hasta hace unas horas, pues uno de los epicentros de la huelga de los letrados de justicia. Hoy, poco a poco, decimos muy poco a poco, la actividad vuelve a la normalidad y falta hacía tras la suspensión de esta huelga. Una normalidad un tanto relativa, porque no hay que olvidar que durante algo más de 2 meses que ha durado este paro, se han suspendido en España más de 360.000 juicios que ahora hay que celebrar. Veremos cuándo, porque esta es una de las grandes cuestiones en este momento. Pues enseguida vamos a hablar de las consecuencias que a todos nos deja esta huelga, pero hoy también hay que hacer una reflexión sobre las pensiones. El gasto en ellas se ha situado en casi 12.000 millones de euros. El pasado mes de, en este mes de marzo, un 11% más que en el mismo mes del año pasado. En gran parte se debe a la revalorización del 8,5% de todas las pensiones, la revalorización que se ha hecho de todas las pensiones, independientemente de su cuantía. El problema es que este gasto ya se come casi el 12% del PIB de nuestro país, y lo que es peor es que va en aumento. Para tratar de solucionar básicamente la sostenibilidad del sistema, el Gobierno va a llevar este jueves al Congreso la nueva reforma de las pensiones. Pero ¿es esta reforma una garantía de que las futuras generaciones puedan jubilarse con pensiones dignas? Bueno, los expertos no creen que esta reforma haga viable al sistema, teniendo en cuenta que cada vez aumenta el número de jubilados mientras decrece el número de nacimientos y, por tanto, futuros cotizantes. No cree en esta reforma, por ejemplo, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dirigía antes el ministro José Luis Escrivá, y que dice que la nueva reforma no va a cubrir la subida del gasto en pensiones. Este es un asunto sobre el que Bruselas urge respuesta, y lo que cabe reflexionar es si la que nosotros estamos dando con esta reforma es realmente la respuesta que necesitamos, la respuesta adecuada. Aquí vemos como casi todo el mundo está contento porque las pensiones van a seguir subiendo. Todos menos los empresarios, porque lo que también suben son las cotizaciones para pagarlas. En Francia, que están en una situación más o menos parecida, demográficamente hablando, pues vemos en cambio una fuerte contestación en las calles, donde acumulan más de 10 días de huelga general. Allí se ha decretado incrementar la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64, pero con 43 años cotizados como requisito. Es el peor de los casos. En el peor de los casos, en España serán 27. Es que al final hay que encontrar un pagador. Los empresarios van a aportar más, los que trabajamos también vamos a aportar más, pero según los que saben, resulta insuficiente para compensar el número de pensiones que cada vez van a más. El incremento de su cuantía, los sueldos de los que la sostienen y los años de pensión que ahora se cobran de media. Porque no podemos olvidar que a los 12 años de jubilarnos, una persona ya se ha comido todo lo que aportó precisamente para su pensión. Y afortunadamente, pues vivimos más. Sin políticas de fomento de la natalidad, sin medidas de conciliación, sin engrosar las listas de cotizantes y sin un sistema de pensiones realistas, uno puede seguir tirando hacia adelante, pero tarde o temprano nos encontraremos de nuevo con el problema. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, Pilar, que los nuevos ministros de Sanidad e Industria, José Manuel Miñones y Héctor Gómez, asisten a su primer consejo de ministros, que se está celebrando en estos momentos en el Palacio de la Moncloa. Consejo que va a dar luz verde a la nueva ley de familias impulsada por Podemos y que, entre otras cosas, incluye un permiso retribuido de 5 días para cuidar de alguna de las personas con las que convivamos. Extiende además los beneficios actuales de las familias numerosas a familias monoparentales con 2 hijos. Se recrudece, por cierto, el incendio que desde el pasado jueves afecta al municipio de Villanueva de Viviera, la provincia de Castellón, y al sur de la provincia de Teruel. 1.600 personas permanecen desalojadas de sus casas por un fuego que ha arrasado ya más de 4.300 hectáreas. 500 medios terrestres y 23 aéreos concentran sus esfuerzos en 2 zonas, el sureste de Montán y Fuente la Reina. Y a esta lucha contra el fuego no está ayudando la subida de los termómetros, que desde hoy se está empezando a notar en casi toda España y que va a hacer que esta última semana de marzo se parezca más a una semana de junio. 30 grados se van a alcanzar este martes en Sevilla o unos 28-30 en Bilbao, Badajoz y Córdoba. Y hoy y mañana se encuentran reunidos en Madrid los miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Los obispos han presentado el nuevo documento que rige la formación en España de los lectores, los acólitos y los catequistas, adaptándose a las últimas directrices del Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Pilar.
Esta noche, segundo examen para la nueva selección de Luis de la Fuente.
Partido Escocia-España a las 9:45 en Hampden Park, con posibilidad de encarrilar la clasificación para la Eurocopa. Es la segunda prueba para la nueva selección de Luis de la Fuente, que prepara cambios. Glasgow, Miguel Ángel Díaz.
Llueve en Glasgow, el césped de Hampden Park está algo irregular y Luis de la Fuente medita cambios. Ayer dejó fuera de la convocatoria a Dani Olmo sobrecargado y a Balde. En principio podría haber hasta 5 cambios. En defensa pueden entrar Gallá e Íñigo Martínez, en el centro del campo Ceballos y en los costados Oyarzábal y Nico Williams. Escocia tiene la baja de su delantero Adams. Se va a llenar Hampden Park con capacidad para 52.000 espectadores. 800 animarán a la selección española, que hoy vestirá completamente de rojo.
Hoy además hay un amistoso Marruecos-Perú en el Metropolitano de Madrid, además envuelto en polémica. Ha sido puesto en libertad el portero de Perú, Pedro Gallese, tras agredir a un policía cuando el equipo se acercó a los aficionados en el hotel de Madrid. Y en el hotel de la selección marroquí, detenido un empleado por insultos xenófobos al equipo. Y además, hay palabras de Ángel María Villar sobre el caso Negreira. A Negreira lo nombré vicepresidente yo y yo no traiciono. Si me traicionan a mí, es su problema, no el mío, ha dicho el expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Són, doncs, 7 minuts els que tenim per sobre de la 1 de la tarda, dimarts 28 de març. Aquesta és la setmana en la que l'acabarem ja aquest mes de març i començarem el mes d'abril, un mes d'abril que aquest any ja saps que ve marcat, doncs, per la Setmana Santa, i aquest any dic perquè es mou les dates segons l'any, i també Sant Jordi, que aquest sí, que cau sempre el 23 d'abril, tot i que aquest any és diumenge, i ja sabeu que quan el Sant Jordi cau en diumenge, doncs no acaba d'agradar, sobretot al sector dels llibreters. Hores d'ara, 16,3 graus a la ciutat de Lleida. Hem assolit avui unes mínimes bastant més baixes que les d'ahir, però tranquils, que demà dimecres i sobretot dijous esperen pic de temperatures màximes a la zona de Lleida. I quan dic pic de temperatures màximes, són temperatures que, si tu mires el calendari, et posarà que és dia 29 i 30 de març. Si en lloc de març hi poses maig, doncs segurament et servirà, però ull, perquè de cara al cap de setmana sembla que tornen a baixar les temperatures, no perquè faci fred, sinó per ajustar-les a les temperatures que hauria d'haver un mes de març. Estem tan fora de la normalitat de les temperatures que estem desubicats. I a més, la gent ens acostumem al bon temps, i quan després hi ha uns dies que les temperatures tornen on han d'estar, ens queixem i ens pensem que fa fred. Doncs no fa fred, perquè és que estem al mes de març. Fa 4 dies que hem encetat la primavera, i la primavera encara, sobretot ara al principi, hauria de ser una època on la meteorologia és molt variable. Hauria de ploure, que no està plovent, hauria de fer fresqueta, que no l'està fent. En fi, doncs aquestes històries del canvi climàtic, que encara hi ha qui diu que això és un cuento chino i que ens ho estem inventat tots. Jo, de veritat, vull dir, qui encara dubti que l'acció humana ha accelerat, i de quina manera, el canvi climàtic, que segurament a nivell dels cicles de planeta hagués passat igualment, però tardaria centenars o milers d'anys, que s'ho faci mirar, que s'ho faci mirar, perquè hem accelerat, i de quina manera, aquest canvi climàtic. En fi, va, que busquem tot seguit la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que ens porta a parlar de l'aigua. Sí, sí, a parlar de l'aigua. Són pesats, ho sé, els mitjans de comunicació, però de veritat que és que no és que t'ho digui jo. És que si tens un moment o surts el cap de setmana i agafes qualsevol carretera cap al nord, cap a la muntanya, para un moment a cada pantà i mira-te'l. Perquè llevat d'alguna excepció, la resta fa pena. I dona preocupació, fa pena i dona preocupació. Doncs bé, tècnics de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han valorat les mesures adoptades pels regants per estalviar aigua davant la sequera i les escasses reserves. I és que el problema és que al mes de març estem parlant de que ja no tenim reserves, que és que queda menys de la meitat de la neu que havia habitualment a les muntanyes, que ja s'ha fos, que ja ha baixat per les valls i que no ha arribat als pantans, o sí que ha arribat i ja ha passat ja d'allí, perquè és que no n'hi ha d'aigua. La seu de la Comunitat General de Regants dels canals d'Urgell han fet una reunió de la Junta d'Explotació del Segre i s'ha comunicat que a l'espera de l'evolució de la meteorologia, és que ara estem tots pendents de la meteorologia. Escolta, i si no li dona per ploure, què farem? Perquè, és clar, això d'anar esperant per prendre mesures a veure si plou té un risc altíssim, altíssim. El cap de l'explotació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Ramon Lúquez, diu que encara és aviat per prendre decisions més severes respecte a les restriccions. Es veu que encara no veuen prou malament la cosa.
Ahora es pronto para tomar decisiones más fuertes porque estamos aún en el mes de marzo. Tenemos que esperar cómo vaya el mes de abril y el mes de mayo las lluvias para ver realmente si es necesario tomar alguna medida extraordinaria. Pero se hará siempre con la colaboración y con, pues eso, pactando con los usuarios y en el marco de los órganos colegiados de la Confederación.
Pero qué cara hi haurem de pactar si no hi ha aigua, no hi ha aigua. ¿Qué pactarem? ¿Qué pactarem si no n'hi ha? És que, clar, diu, no, és que com que estem al mes de març, doncs encara tranquils, eh? Vull dir que l'abril i el maig tradicionalment són plujosos. Sí, clar, correcte. La mitjana ens diu això. Però la mitjana també deia que el mes de març no havia de fer aquesta calor i l'està fent. La mitjana també ens deia que el mes de març havia de ploure o el primer trimestre de l'any, que el tancarem, i divendres en parlarem amb l'Armando Álvarez i segur que ens farà un resum, i avui ja ens l'ha avançat, però ja ens dirà que aquest primer trimestre de l'any no ha plogut, vaja, ni la meitat del que havia d'haver plogut de mitjana. Home, és que clar, no, tranquils, ja ens esperarem. A veure si a l'abril plou i llavors veurem si hem de fer més mesures o menys. De veritat, que és que ens agafa, les previsions ens passaran per sobre. Diuen que están trabajando con las peores previsiones, diuen.
Previsiones a medio largo plazo no tenemos, porque realmente es muy difícil prever el clima a largo plazo. Vemos que la situación es muy mala, el mes de marzo ha sido muy, muy seco, y vamos a esperar. Realmente nos hemos puesto en las previsiones peores, prácticamente los peores años de la historia, y bueno, la reserva de nieve también ha bajado mucho las últimas semanas con el aumento de temperatura, y todo esto es un cóctel que hace que pues la situación sea bastante mala de cara a, bueno, a la campanya de riego i també pues, a altres usos, no?
Doncs home, si sabem que el març ha sigut dolent, perquè aquest ja el sabem, estem a 28 de març, per tant, a no ser que plogui molt avui, demà i passat demà, el març ha estat dolent, parlem de pluja. Si ja sabem que el març ha estat dolent i la previsió ens diu que encara que l'abril i el maig plogués com mai, les reserves estan tan baixes que seguiríem patint igual, a què hem d'esperar a prendre decisions? A què hem d'esperar? A veure el maig, a veure si ja, escolta, mira, obrim l'aixeta i no surt aigua, que ja ens han dit que no passarà això, eh? Ara ja em poso amb una situació apocalíptica, com el que diu. Però a què ens hem d'esperar a prendre decisions? Escolta, prenem-les ja, i si plou, benvingut sigui. Repeteixo, ha de ploure molt, eh? Perquè tornem a unes reserves a mig camí de les que hauríem de tenir aquestes dates, a mig camí de les que hauríem de tenir. Però tu fixa't, escoltes la Generalitat, bueno, tranquils, a veure si plou. Els altres, no, bueno, haurem de pregar a veure si plou. Aquest senyor, no, el març ha sigut dolent, però anem a veure si plou a l'abril, però quina manera de gestionar és aquesta? A veure si plou, i si no plou? I si no plou? Que és que, per desgràcia, les previsions meteorològiques, que sempre poden fallar i són acurades, però fins a cert punt, ens diuen que no té pinta de que vagi a ploure. Bueno, veurem. Veurem, perquè quan jo us dic que els que han de prendre les decisions no fan mai els deures, després només falta que insistim als adolescents, als instituts, que per què no fan deures. Si els de l'exemple que li donen és aquest, com li hem de dir als nens que facin deures? Pues clar que no els fan. No els fan i no els fan. Va, anem cap a la Vall Fosca. El Museu Hidroelèctric de Capdella acollirà el projecte HidroPats, que té com a objectiu empoderar els habitants de la Vall Fosca a través d'una proposta de creació d'itineraris culturals vinculats al coneixement del patrimoni industrial hidroelèctric amb l'ús d'eines digitals com no podia ser de cap altra manera. A més, vol ser un instrument per a la inclusió jove i també d'envelliment actiu de les persones i que alhora fomenti un turisme cultural i científic més sostenible. La proposta presentada per les investigadores Sigrid Remacha Cebrón i Anna Pastor Pérez ha guanyat un ajut Joan Oró per a la comunicació científica en llengua catalana. I deixeu-me que t'expliqui dos històries de la ciutat de Lleida. Un, si tu baixes per Rambla d'Aragó, ets una heroïna o un heroi. Això primer, perquè tal com està la circulació a Lleida, de veritat que s'ha de ser valenta o valent per circular per Prat de la Riba, Rambla d'Aragó o d'altres carrers. Però bueno, ficats el cas, si baixes per Rambla d'Aragó, quan ja facis la curva i arribis a l'Avinguda Catalunya, aquesta avinguda ja que veus ja el riu i fins al Mestre, per entendre'ns, ull, perquè aquí han habilitat un gir a l'esquerra al mig cap a Bisbe Torres. Cap a Bisbe Torres, per anar, diguéssim, al pàrquing de la Clínica Montserrat. Perquè m'entenguis. Baixant, si tu comptes d'esquerra a dreta, hi ha, doncs, 4 carrils. Doncs bé, el de l'esquerra és per als vehicles que pugen, el primer. El segon, ara serà per girar a l'esquerra. Per tant, hauran de parar al mig. S'ha de posar un semàfor i parar al mig. Queda just al davant dels que per pujar han de parar al mig per girar cap al carrer Acadèmia. I després, 2 carrils més per baixar. Per tant, ja saps que s'ha de moderar la velocitat si vas per la ciutat, això ho tenim claríssim, però si baixes per l'Ambla d'Aragó, no se t'ocorreixi anar pel carril de més a l'esquerra, que tradicionalment és el que es va més ràpid, perquè donaràs la curva, encararàs Avinguda Catalunya i et trobaràs un vehicle parat al mig. No està fent res estrany, simplement és que ara, per girar a l'esquerra, per anar al carrer Bisbe Torres, hi ha aquest gir a l'esquerra al mig. No sé si això serà ja definitiu o és temporal per les obres. De fet, les línies de terra no estan pintades de groc, sinó de blanc. Per tant, no sé, repeteixo, originalment crec que no havia d'anar aquí. Repeteixo, ara mateix desconec si això serà ja definitiu o serà temporal, però molta cura a circular. I recorda que també t'ha explicat que la Generalitat invertirà 80 milions d'euros en un paquet de reformes per a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. La principal inversió serà la construcció imminent del nou edifici de consultes externes, que disposarà de 114 espais de consultes i gabinets. I d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el Felip Urbano, amb ell ja saps que parlem de gastronomia, però cap al final del programa estarà amb nosaltres també la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Amb ella parlarem de la preocupació de l'Associació de Celíacs de Catalunya, que estan advertint sobre la manca d'obradors certificats que elaborin mones de Pasqua per a infants celíacs. Doncs li preguntarem a la presidenta, però ja t'avanço que pots estar tranquil·la i tranquil, perquè hi haurà solució a través dels centres que són de l'Associació de Forners de les Terres de Lleida. Fem una pausa i parlem de gastronomia, però ja.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Amb la pujada de la llum tots hem pensat a instal·lar panells solars, oi? Però si encara no t'has decidit, a Leroy Merlin acabaràs per convèncer, perquè són experts en energies renovables i t'ofereixen la millor solució per a la teva vivenda per reduir la factura de la llum fins a un 70%. A més, monitoritzen, controlen el consum de casa i amb això estalviaràs encara més. Ah, i si produeixes més energia de la que necessites, es volcarà automàticament a la xarxa i la teva companyia elèctrica et compensarà la teva propera factura. És increïble, oi? I tot amb els avantatges de Leroy Merlin. Quan hi vagis, et facilitaran un pressupost gratuït i detallat, inclouran les ajudes de les que et pots beneficiar i s'encarregaran de tot: subvencions, productes, transport, instal·lació amb 3 anys de garantia. I el millor, estaran sempre al teu costat amb suport tècnic i 5 anys de garantia d'averies que no siguin de la pròpia instal·lació. Per confort, per economia i pel planeta, atansa't a la teva botiga més propera i entra a leroymerlin.es i connecta't al sol amb la qualitat i garantia de Leroy Merlin.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que no hi ha manera, no ho podem canviar, és l'hora. És l'hora en la que parlem de gastronomia. Els dimarts, camí cap a 2:15, hem de parlar de gastronomia. Ho fem ben acompanyats, amb el nostre copilot, amb el sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal? Què dius?
Escolta, bueno, ens queixem de l'hora, perquè sí, clar, anem camí cap a 2:15, però el nostre convidat d'avui, doncs l'hem fet matinar, eh?
Avui marxem a Colòmbia, eh?
Anem a Colòmbia,
per tant. Ja seran les 7 del matí, segurament encara ni ha fet cafè ni res, però sí, sí.
O sí. Escolta, per què anem a Colòmbia?
Bueno, tu saps que a mi m'agrada sempre investigar i saber què fan a la resta del món, no? Llavors, a Latinoamèrica, que tinc grans companys de feina, i un dia vaig trobar el Lucho a les xarxes socials i vaig veure que, amb l'edat que té, que és molt jove, pues, feia una història molt, molt, molt important bueno, fer un gran comunicador al seu país, que és superdifícil, tant de vins com de gastronomia, com de cocteleria i sobretot pues, que porta, com nosaltres fiquem ADN Lleida, pues, ell porta ADN Colòmbia, no? I això me va semblar espectacular. I a vegades hem fet alguna col·laboració, algun live, presentant algun vi, i llavors jo crec que se mereix pues, estar a l'espai gastronòmic i que expliqui tot el que està fent, no?
Doncs nos vamos hasta Medellín, a Colòmbia, són les 7:01 de la mañana, i vamos a hablar con Luis Miguel Naranjo.
Sí, soy de Medellín, Colòmbia. Soy muy joven, tengo 25 años.
Ajá.
Y actualmente pues soy aquí en Medellín.
Claro, oye, el tema de la gastronomía, ¿cómo entra en tu vida? No sé si es tradición familiar, si tenías familiares que ya estaban relacionados con este mundo, amigos, o por casualidad. ¿Cómo entraste?
Pues fíjate que no, todo fue por casualidad, no estaba en mis planes. Yo de profesión soy comunicador social y periodista. Y pues mi meta no estaba en el tema de la gastronomía ni en los vinos. Y por cosas de la vida fui entrando en el tiempo que yo estaba en la universidad, pues preparaba cócteles. Uh-huh. Y en estas me fui interesando mucho por ese mundo de las bebidas. Y pues yo empezaba a enseñarles un poco a mis compañeros, a mis amigos, a mis cercanos. Y eso les empezó a gustar mucho. Y la pandemia fue como un cambio rotundo, sí. Todos encerrados, sin mucha comunicación. Y entonces ahí me puse a hacer videos hablando un poco de lo que sabía. Y eso empezó a gustar mucho. Y es así como creo pues el nombre Lucho Drinks, y ahí me empecé a formar para poder hablar con más propiedad del tema de las bebidas, y en ese camino me enamoré de los vinos, Soy un apasionado por el mundo de los vinos y todo lo que he aprendido ha sido de manera autodidacta, porque yo busco, consulto, leo, pregunto y pues ahí voy.
Uh-huh. Lucho, déjame hacer un inciso, porque hablabas de la pandemia. ¿Cómo lo vivisteis en Colombia y concretamente en Medellín? Ya nos has dicho también que tuvisteis que estar encerrados. Supongo que el tema de la restauración, los restaurantes, fue uno de los sectores también más afectados, ¿no?
Sí, correcto. Sí. Estuvieron cerrados un tiempo, luego abrieron, pero con domicilios. Entonces se vendía coctelería a domicilio, obviamente comida a domicilio, pero pues no estaba la experiencia como tal.
Claro.
Y creo que ahí es donde entro yo a pegar fuerte, como decimos acá, porque no existía un rol en ese momento que te hablara del tema de las bebidas. Uh-huh. Sí habían personas que te hablaran de gastronomía, que es lo que llamamos foodies. Entonces sí, en redes había quien te recomendara lugares para comer o en dónde pedir, o te explicaba los platos de comida, pero nadie que hablara de bebidas. Uh-huh. Seguramente en el mundo sí había, pero pues aquí en Medellín, Colombia, en ese momento no había, y soy como uno de los pioneros en eso y estoy abriendo camino. Ahí voy poco a poco, pues todavía falta mucho.
Muy bien.
Pero así se dio, sí.
Muy bien. Oye, ¿y con quién practicas? Porque supongo que esto vas probando en casa también, el tema de los cócteles, pero después los tienes que ofrecer a alguien para que te digan si está bien o no.
Sí. Pues ingresé a una academia, primero como estudiante.
Ajá.
Una academia de coctelería acá en Medellín, que se llama el Instituto del Cóctel. Y pues ahí aprendí todas las bases teóricas y técnicas para la coctelería. Y en el tema de vinos, pues probando mucho, investigando. Por ejemplo, en mis planes está este año certificarme con la WST, que sé que Felipe pues también hace cosas con eso allá en su país.
Sí.
Uh-huh. Exacto. Entonces este año me quiero certificar en vinos y pues actualmente... hago parte de un instituto gastronómico, pero como profesor.
Ajá.
Se llama el Instituto Gastronómico Mariano Moreno. Es una academia argentina que tiene presencia en 5 países de Latinoamérica. Uno de esos es Colombia y tiene sedes en Bogotá, que es la capital de Colombia, en Medellín y en Cali, que son como las 3 ciudades principales de este país.
Muy bien.
Y eso se dio pues este año, y allí pues soy el profesor de vinos, por decirlo así, como la iniciación de vinos, porque ya el otro profesor más avanzado es un argentino, y también el profesor de coctelería para un programa de Diageo. ¿Sí saben qué es Diageo?
No.
Sí, Diageo, eso es así a nivel mundial, es el distribuidor más importante que hay a nivel global. En el mundo, Diageo. Diageo, como dicen ellos, pero es Diageo, dirían altas aquí.
Sí, sí. Lucho, oye, ¿cuál es tu meta?
Pues mi sueño es poder conocer el mundo a través de las bebidas. Mi lema, por ejemplo, es que en una botella de licor hay mucho más que alcohol, porque eso es lo que he venido aprendiendo. De que pues aparte del alcohol hay un montón de historias, personas, lugares, enseñanzas, todo eso te deja una botella. Entonces mi misión es conocer el mundo pues a través de las bebidas, me encanta viajar, entonces quisiera yo poder mostrar todos los rincones del mundo, sus bebidas, su gente, sus historias, cómo lo toman, cómo lo producen. Ese es como mi gran sueño.
Muy bien. Oye, ¿cuál es el primer país que te gustaría visitar?
El de ustedes. Está en mis planes el próximo año ir a España.
Muy bien. Oye, pero ya debes de conocer, ya te habrás empezado a informar, ¿no?, de bebidas de España.
Ahí poco a poco estoy aprendiendo, porque son bastantes.
Lucho, ya desde hoy, ya te lo digo, si el año que viene existe la posibilidad de que vengas, estás invitado a casa tranquilamente, y a que conozcas la de Ocosos del Segre, que es la denominación de origen de nuestra tierra, de Lleida, y hacer visitas y que conozcas in situ, pues las bodegas, los vinos, esto ya está en directo, o sea que eso ya no hay marcha atrás, Lucho.
O sea, ve haciendo bueno, agenda ya, Lucho.
Sí. ¿Cómo?
No digo que ya puedes ir haciendo agenda, que Felipe ya te está organizando visitas, ¿eh?
Claro. Sí, maravilloso.
Muy bien. Lucho, Felipe me comentaba que durante un tiempo has estado también visitando diferentes sitios y divulgándolo en las redes.
Sí, tengo como una sección llamada Guía Drinks, que es donde recomiendo lugares. Inicialmente comencé pues acá en Medellín mostrando como la zona, se llama aquí la zona rosa, que es donde la gente sale pues a rumbear y a comer. Entonces sí, recomiendo lugares y recomiendo pues el cóctel de la casa o la bebida de la casa. Y me he ido expandiendo un poco, ya he ido pues a las otras ciudades de Colombia y también a pueblos. Aquí hay varios pueblos. Uno de esos es, por ejemplo, Villa de Leyva. Y allá pues fui y grabé contenido, mostré las bebidas, que son bebidas muy ancestrales, que la gente casi ya ni consume ni conoce. Y pues, como te decía, mi sueño es hacer eso, pero a nivel mundial.
Muy bien. Felipe Urbano, a ver, no sé si le quieres preguntar algo a Lucho.
Bueno, no, solo decir que ya lo hemos comentado antes, nos conocemos desde el año pasado, pero para mí es una admiración este chico, con lo joven que es, todo lo que hace en su país, en Colombia, que es más difícil que aquí, eso lo tenemos que tener claro, aparte de vender marca Colombia, que me parece maravilloso y espectacular, que alguien en su país pues enseñe todo lo que se hace, porque hizo también vídeo en la parte cafetera de Colombia, desde la semilla hasta el café que está en la taza, bueno, me parece una labor profesional muy muy importante y felicitarlo por el trabajo que le han dado en este instituto, en este colegio, que es de lo más importantes que hay en Colombia. Entonces, la pregunta, bueno, que ya tienes fecha para venirte, en cuanto vengas, tienes una semana en Lleida, prepárate para catar vinos, ¿eh?
Perfecto, claro que sí.
Lucho, oye, ahora lo ha dicho Felipe, son casi las 7:30 de la mañana para ti. ¿Tú tomas café?
Sí, claro, me encanta el café.
café de Colombia.
Sí, pero para que veas algo muy curioso, no sé si saben, tristemente el café que tenemos acá no es el mejor.
Vaya.
Me explico. El mejor lo exportan, ¿cierto?
Ah, vale.
Entonces toca conseguir el café, pues el buen café, en fincas cafeteras de familias, que fue donde grabé el video que hablaba Felipe. Pero, por ejemplo, si vas al súper, no vas a encontrar un buen café. Encuentras café industrial,
yeah,
porque el bueno, el de calidad, siempre lo exportan.
Vale. ¿Ves? Curiosidades que no sabemos, ¿eh? Oye, ¿cuántos cafés te tomas al día?
Pues trato que sean pocos para que no me afecte tanto, pero más o menos unos 2, máximo 3.
Ah, bueno, 2, 3. Felipe, tú también estás por ahí, ¿no? 2, 3.
Dos. Ya, yo he bajado a 2 ya.
Has bajado a 2. Bueno. Oye, Lucho, gastronómicamente hablando, el café también es una bebida que es digna de estudio, ¿eh? La popularidad que tiene en todo el mundo y las diferentes variedades, matices y la complejidad que tiene, ¿eh?, el tema del café.
Sí, es todo un mundo el tema del café y justamente no soy experto pues en temas de café, estoy aprendiendo apenas porque pasa algo muy curioso aquí en mi país, no sé si les pasa pues también a ustedes, y es que no sabemos tanto, siendo país productor.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, pues somos país productor y de los grandes de café. También somos el país en tener más fauna silvestre, más aves y flores en el mundo. Y casi nadie sabe de estos temas, sabiendo que somos nosotros mismos los que lo tenemos. Entonces, un poco esa es mi misión. Pues al menos yo aprender y empezar a enseñar un poco a mi gente para que ellos en el mundo pues puedan transmitir eso. que es muy curioso, pues somos de acá y no conocemos lo nuestro.
Bueno, en España decimos en casa de herrero cuchillo de palo, es decir, que no entendemos de lo que pregonamos o de lo que decimos que entendemos al final. Pero bueno, ajá. Oye, es una otra meta, otro sueño interesante este, el tema del café, porque además es muy popular, ¿no? Igual que el tema del vino y de los cócteles. El tema del café yo creo que es un apartado que puede tener vida propia, ¿eh? Porque es que hay de todos los tipos, de todas las maneras, hay expertos. O sea, tienes tarea, ¿eh?, para estudiar.
Bastante, sí.
Estamos hablando con Lucho, lo encontráis en las redes sociales, en YouTube como Lucho Drinks, drinks de bebidas en inglés, Lucho Drinks. Ahí lo podéis seguir, lo podéis escuchar. Hace los vídeos en castellano, con lo cual lo tenemos perfecto para seguirlo desde España. Y como bien decía al principio, tiene 25 años, es joven, pero está entrando fuerte en este mundo y bueno, yo creo que en un futuro vamos a oír hablar otra vez de Lucho, ¿eh? Oye, que ha sido un placer que nos hayas atendido tan pronto para ti, ¿eh?
No, el placer es mío. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muy bien. Oye, que tengas mucha suerte. Un abrazo.
Más tarde.
Gracias. Un abrazo y espero vernos pronto por allá.
Vaya.
Sí, igualmente.
Felip, tú ya tens montada la agenda. Igual,
pero
igual te coses a fer ella, però que igual té ell d'altres coses, eh?
No, farem un intercanvi, segur, seguríssim.
Molt bé, Felip, cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada.
I ara el que farem tot seguit és parlar amb el Xavi Palau, candidat del Partit Popular, i amb ell parlarem, entre d'altres coses, de la gent gran. Tu saps com reclamar una factura de la llum? No? Doncs no et preocupis, perquè per això està Legalitas. Perquè a Legalitas tenen experts que t'ajudaran a solucionar els temes que no controles. A més, és molt fàcil. Pots contactar amb ells per telèfon o internet tots els cops que et faci falta. Fins i tot 24 hores si és un tema urgent. No ho dubtis, eh? Contracta la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i deixa els teus assumptes en mans dels veritables experts. Fes-te ja de Legalitas. Truca al 900-100-662. Legalitas. I segueix amb la teva vida.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buseo y Santa Peo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta Santa Semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Falten 6 minuts per arribar a 2:15. Avui no tenim la tertúlia dels polítics, perquè ja sabeu que estem modernitzant, eh?, totes les instal·lacions de la cadena COPE a Lleida, i ara aquestes darreres dues setmanes li ha tocat a l'estudi gran, i per tant, doncs, és complicat, eh?, allotjar 5 persones a l'estudi petit on estem ara. Escolta, que s'escolta i funcione perfectament bé, igual que el gran, però és més petit i, per tant, és difícil. Però vaja, que està amb nosaltres el Xavi Palau, que és el candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals del mes de maig. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tots els oients de COPE Lleida i continuem amb tothom, però molt bona Setmana Santa.
Sí, és que ja la tenim aquí, eh? Que
així és. Lluny.
Ja en vam parlar, de fet, però vull dir que és que el temps és inexorable per entendre'ns. Avui és 28 de març, eh? Avui ja ho deia això. Esteu exactament a 2 mesos... de les eleccions, el 28 de maig.
Del resultat, exactament. Queden 2 mesos per conèixer...
Bueno, sí, però és el dia de les eleccions, sí. 28 de maig.
Tal dia com avui, d'aquí 2 mesos, segurament que la gent estarà entre el vermut votant i anar a dinar. Per tant, en aquest sentit... Doncs,
això en aquestes hores.
Clar, per això t'ho dic.
A les 11 de la nit, Xavi, on et veus?
quan les 10 de la nit.
Quan les 10, no sé si tarden tant.
Doncs em veig donant veu al centre dret de Lleidatà amb més representació a la paeria, tenint la clau del govern municipal i fer un gir a les polítiques d'esquerres, socialistes i sobiranistes a la ciutat de Lleida, que tan mal han fet aquests darrers 44 anys a la nostra ciutat, i que per primera vegada hi hagi una veu, insisteixo, del lleidatanisme amb força a l'Ajuntament i sobretot per defensar els drets dels veïns i veïnes de Lleida.
Hi ha un sector de la població que és curiós que en parlem sempre, però després a l'hora de la veritat, a l'hora de prendre mesures, a l'hora de recordar-nos d'ells, i és curiós perquè tots hi hem de fer cap, si la cosa va bé, ens n'oblidem. És la gent gran. La gent gran, que no vull dir cap edat, perquè al final no hi ha una edat concreta per dir, mira, fins a aquesta edat ets adult i a partir d'aquí ets gent gran. No, cadascú això ja s'ho nota i s'ho sap, però existeix el segment de la societat de gent gran, que cada vegada doncs serà més numerós, com ens diuen les estadístiques, afortunadament cada vegada es viu més, i que ens n'oblidem, Xavi, que a la gent gran sembla estrany que no entenguem que tots hi hem d'anar, però que no hi pensem, que ens n'oblidem, que no els hi facilitem la vida.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en aquest moment a Lleida Ciutat tenim més d'un 21% de la població que tindrien més de 65 anys. Per tant, és evident que cal dur a terme una sèrie de polítiques i d'accions des de l'Ajuntament per afavorir i defensar els drets de les persones, evidentment, de la tercera edat. Per aquest motiu, Ricard, nosaltres, el grup municipal popular, portem al nostre programa electoral, i crec que seria, i és una novetat per primera vegada en la història de la democràcia d'aquesta ciutat, el proposar, crear, si estem al govern de la paeria, una regidoria específica per l'atenció a la gent gran, a les persones grans. Crec que la societat té i molt que deure a la gent que durant tota la seva vida han desenvolupat una trajectòria personal, familiar, laboral a la nostra ciutat, i crec que és important que des de l'administració local se'ls reconegui tot aquest desenvolupament de projecte de vida, doncs un acompanyament a partir dels 65 anys, que és l'etapa en què normalment una persona deixa de treballar, o pot, tot i així pot continuar treballant, però que és una altra etapa de la seva vida, però que nosaltres considerem que des de l'Ajuntament tenim molts reptes de futur, com són el poder acabar i posar fi des de l'Ajuntament a la bretxa digital. Són moltes les persones grans que ens estaran escoltant en aquest moment que tenen dificultats per accedir a la banca electrònica, les dificultats que tenen cada vegada més per poder anar al banc, les dificultats que tenen per poder comunicar-se amb l'Ajuntament perquè ho tenen que fer via telèfon o via web o via correu electrònic, quan moltes d'aquestes persones ni tenen ordenador ni tenen correu electrònic ni el saben fer anar. Crec que és important ensenyar a la gent gran l'utilització d'un telèfon digital a dia d'avui per poder-se comunicar. Crec que és molt important, insisteixo, dos serveis bàsics que s'estan prestant des de la paeria, que s'haurien d'estar prestant des de la paeria i que no es fa. Un és el servei d'atenció a la dependència. Nosaltres proposem la municipalització d'aquest servei perquè no és possible que en aquest moment a Lleida, totes aquelles persones que tenen que, totes les famílies que necessitem d'aquest servei, insisteixo, de la dependència, amb persones grans, amb persones amb algun tipus de discapacitat, doncs necessitem que ens vinguin a recolzar i fer un acompanyament a casa, i aquest servei està en mans privades, que moltes vegades el servei, doncs, els treballadors són d'una altíssima qualitat, però a vegades el servei no està prou ben reconegut. Per això és important que es municipalitzi. Al igual que és important que es municipalitzi el servei de teleassistència. No és possible que totes aquelles persones que avui a Lleida porten una medalleta, quan truquem a la medalleta, la gestió es fa des de Lleida, però a l'altre costat del telèfon responen des de Barcelona o des de Girona. Si una persona gran té una dificultat a qualsevol carrer de Lleida i respon una persona des de Girona, difícilment sàpiga ubicar el carrer en el qual es troba. Això també s'ajuda a la gent gran, com és, evidentment, reconèixer el seu paper com a trajectòria de vida, i en aquest sentit també, insisteixo, facilitar el que la gent gran pugui estar més pròxima a l'administració. Un altre dels nostres projectes és descentralitzar l'Ajuntament. Què vol dir? Descentralitzar vol dir que l'Oficina d'Atenció Ciutadana no estigui únicament a la Rambla Ferran com fins ara, sinó que s'habiliti un espai tots els dies de la setmana als centres cívics. Que no sigui la gent gran la que es tingui que desplaçar a la Rambla Ferran, sinó que siguin els funcionaris de la Rambla Ferran que es desplacin fins als centres cívics per obrir, insisteixo, unes hores cada dia pel matí per atendre les necessitats. En aquest sentit, el que tenim que fer com a Ajuntament és facilitar i no complicar la vida de les persones.
Has parlat de mil coses, eh?
Bueno, he proposat un programa de la gent gran que crec que ho tinc al cap i, per tant, la gent això ho té que tenir en compte, se n'ha de parlar.
És realista? És factible el que ens has explicat?
Home, descentralitzar l'Ajuntament no comporta cap despesa perquè és un servei que es preste. Punt 1. Punt 2. Municipalitzar el servei d'atenció a la dependència o municipalitzar el servei de teleassistència és factible perquè aquest mandat el govern d'Esquerres ha municipalitzat la zona blava i aquests serveis són més econòmics. Per tant, si es pot municipalitzar la zona blava, es pot atendre la gent gran des de Lleida, quan tenen que apretar el botonet de, que porten sempre de teleassistència. Per tant, clar que és factible. Uh-huh. Com és factible fer cursos d'acompanyament per poder habilitar o ajudar la gent a acompanyar-los al tema de les noves comunicacions. I tot això crec que té que venir acompanyat, Ricard, a la vegada d'altres mesures que es van posar en valor quan la crisi de la Covid, la soledat. Moltes persones grans viuen soles, homes i dones, que moltes vegades tenen la família lluny, i tots saben les dificultats i l'enrenou que hi ha en el dia a dia, com passen de pressa els dies. I, per tant, aquestes persones mereixem el tenir un acompanyament, i en aquest cas l'administració. Per això necessitem un servei multidisciplinar de serveis socials, assistents socials, treballadors socials, educadors socials, al servei de les persones grans, i des d'aquest punt de vista és clau l'Ajuntament.
És que has parlat de dos temes que potser fa anys no els haguéssim anomenat, però avui en dia sí, i amb la velocitat de les noves tecnologies, doncs encara més, com són el tema de la bretxa digital i el tema de la soledat, perquè com bé dius, doncs escolta, hi ha situacions familiars o personals que no et permeten estar acompanyat, però que afortunadament doncs la salut et permet viure sola o sol, però que t'agradaria tenir més contacte amb familiars i poder fer tu les gestions i que no te les facin. Llavors, el tema de la bretxa digital és un tema, jo crec que importantíssim, tenint en compte la velocitat que ha agafat les noves tecnologies. Però és que fins i tot per nosaltres, que avui estem al dia, potser quan arribem a grans, la cosa va tan ràpid que ens desenganxem i perdem el tren i necessitem ajuda.
Aquí vull dir dues coses. Primer, els drets de les persones. Per què una persona gran té que anar acompanyada d'algú que li pugui veure quants diners té el compte bancari?
Per exemple.
O perquè una persona té que ficar el mòbil damunt de la taula perquè una persona desconeguda li trasteixi fent activitats que potser no permetria si pogués fer per si sola, o des de l'administració se li permetés un canal de comunicació com a tota la vida, que és l'assistència. Per què ara, arrel de la Covid, l'administració, en lloc d'anar endavant, ha anat enrere? Què vull dir? Abans podies anar a l'administració pública en qualsevol moment dins d'una horari habilitat. Ara tens que demanar hora per assistir-hi abans. Per què això? Perquè al final representa que uns quants guanyen drets i molts, que són la gent gran, estan perdent drets. I, per tant, si perden drets, perden privacitat, perden dignitat i perden lliure desenvolupament de la seva personalitat. I crec que també és molt important, quan parlem de la gent gran, de la seguretat, Ricard. Moltes persones, sobretot a la zona alta i a tots els barris de Lleida, manifesten tenir por, primer, de les caigudes, pel mal estat dels carrers i l'abandonament, i segon, tenen por de sortir a determinades hores nocturnes, la qual cosa també els limita la seva capacitat de moure's per la nit, per poder anar a activitats culturals, l'auditori, la llotja o d'altres, perquè tenen por a ser atracades, o en aquest sentit poder córrer perill per la seva integritat física. I en aquest sentit és important insistir en reforçar la seguretat als carrers, sobretot pensant per la gent gran. Pensem que una persona gran té més por o més possibilitats de ser vulnerable, des del punt de vista de que és més fàcil atracar-la o és més fàcil tombar-la. Per tant, des d'aquest punt de vista és molt important unes polítiques actives de seguretat. Tot això ho dic perquè després de 44 anys de govern d'Esquerres a Lleida, se n'han oblidat de la gent gran. La gent gran sembla que es tingui que adaptar a les noves tecnologies i al dia a dia com una persona de 18 anys, i no és així. Cal tenir cura de les persones grans i, en aquest sentit, adaptar-les, però sobretot tenint, protegint fins on poden arribar. I en aquest sentit crec que és molt important, jo com a persona que defensa la llibertat individual de les persones, protegir primer la seva seguretat i segon la seva privacitat, perquè crec que és bastant indigne com a societat que tinguin que fer-se valdre d'altres persones que puguin accedir a informació privada perquè ells no ho poden fer.
És que aquest punt jo crec que és bàsic. Hem parlat de la gent gran i de tot el que es pot millorar, que bàsicament jo crec que és en tots els camps, quan parlem de la gent gran, tot es pot millorar i tot s'hauria de millorar. Amb nosaltres el Xavi Palau, és candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals del mes de maig, d'aquí dos mesos, bàsicament, el 28 de maig. Xavi, com sempre, un plaer. Gràcies.
Moltes
per estar
gràcies, Ricard, i a tots els oients de Copa Lleida.
I bona Setmana Santa.
Igualment per tothom.
Copa Lleida, amb Ricard Álvarez.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder.
Ja saps que la setmana vinent és Setmana Santa i que almenys aquí tenim una tradició ben maca i ben dolça i ben bona, que és que després de Setmana Santa, el primer dilluns és el dia de la mona, aquell dia en el que el padrí de bateig o la padrina de bateig regalen el que, bueno, no sé si tradicionalment era doncs un pastís, doncs al seu, bueno, al qui havien apadrinat, eh? Això ha anat evolucionant molt, i molt, 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 perquè de pastissos ja se'n fan de tota mena, però l'estrella també és la figura, eh? La figura que acompanya el pastís de mona, que abans eren ous, per entendre'ns, jo crec que molt antigament eren ous durs, de veritat, després ja van passar a ser de xocolata, però és que ara avui en dia es fan unes virgueries que no veguis. Mira, quan parlem de mones, ja saps que jo truco a la Pilar Marqués, que és la presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Pilar, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues mira, aquí preparándonos ya para la mona, como bien has dicho.
Claro, la última vez que hablamos era ya para el rosco de Reyes.
¿Sí?
Cambiamos de festividad y ya está, buscamos otra excusa.
Sí, ahora ya tenemos la excusa de la mona.
Bueno, no sé si te debo preguntar, igual que en el rosco, si de qué gusto somos más en Lleida. Porque la mona supongo que ha evolucionado mucho, ¿no? Muchísimo. Lo que es la tarta, ¿eh? El pastel, quiero decir.
Sí, sí. Bueno, a ver, sí y no.
Ah,
Sí. A ver, la mona típica del bizcocho con mermelada o la de mantequilla, esto se hace todavía.
Esta se pide todavía.
Sí, sí, bueno, y esta sería el 80% de la venta.
Muy bien. No, no, ¿eh? me parece bien que conservemos las costumbres, por
las
supuesto.
Las tradiciones, sí, claro, sí, sí. Sí, sí. Y luego también nuevos sabores. Bueno, la verdad es que la gente es muy tradicional.
Muy bien.
Se va a la de fruta, a la de mantequilla, entramos ya con el chocolate, toda chocolate. O también puede ser de nata, porque como bien sabes, aquí en Lleida somos muy nateros, ¿eh?
Es que, no, lo sé porque me lo dices cada vez y así lo voy descubriendo, ¿eh?
No, sí. es que es verdad, es que es así, ¿eh? Bueno. O sea que sí, hay gente que también la pide de nata, o de nata y trufa, bueno, pues hacemos de todas las clases que nos pidan, ¿eh? También hay para celíacos, hay para veganos, para todo lo que nos pidan.
Bueno, es importante, ¿eh? Esto que acabas de decir, porque, por ejemplo, celíacos cada vez, el tanto por ciento respecto al total aumenta y, sí. Y bueno, es importante que tengáis en cuenta también a la gente con necesidades
con
especiales, ¿no?
Sí.
Que por desgracia cada vez hay más, que bueno, esto
cada vez hay más.
Nos lo tendríamos que plantear, pero bueno.
Y hay gente, no, y hay gente que no es celíaca, pero no toma harinas.
Ajá.
Entonces, pues esto también es apropiado para ellos.
Oye, Pilar, esto es un hándicap, ¿no? Para vosotros. Bueno, si lo haces con tiempo, supongo que,
bueno,
que no.
Bueno, no. A ver, lo que solemos hacer los panaderos es colaboraciones con panaderías, entre comillas, de celíacos. Mm. Y es ahí como trabajamos, porque nosotros, vale, en nuestros obradores no podemos trabajar con... O sea, trabajamos con harina, no podemos trabajar para celíacos.
No, claro, tendrías que hacerte,
claro,
una instalación aparte, y entonces cambia mucho.
Eso lo tenemos, sí, lo tenemos que tener claro, ¿eh?
Vale, o sea, que cuando una panadería del gremio, sí, dice que lo tiene para celíacos, tranquilos, estar tranquilos, que eso se ha tratado como debe ser.
Exactamente, exactamente.
Muy bien.
O sea, esto tenemos colaboradores, pasteleros que trabajan solo intolerancias y tiramos de ellos.
Muy bien.
O sea que bueno, aquí hay una buena conexión.
Bueno,
¿vale?
Trabajáis en red, que esto también es muy importante, para,
sí, claro,
para los profesionales.
Claro.
Sí, Pilar, claro. Me dejas tranquilo con el tema de que el clásico funciona. Ahora bien,
funciona.
Ahora vamos a lo que ponemos encima. Ahí sí que supongo que ya el límite es la imaginación.
Sí. Bueno, también tengo que decirte que...
Le vamos a dejar un poco de libertad.
Ahora trabajamos mucho, ya llevamos unos años, que trabajamos bajo demanda. ¿Qué quiere decir? Que si la persona quiere poner la foto del niño, le hacemos la figurita con la foto del niño.
Ajá.
Sí. Si quiere el Pikachu, le hacemos el Pikachu. ¿Qué quiere el Mickey? Le hacemos el Mickey. O sea, vamos, las figuras estas grandes,
¿sí?
Vamos bajo pedido en este sentido, ¿eh? Lo que el cliente te pide es lo que se le hace.
Muy bien.
Esto es lo bueno de comprar en los artesanos.
Claro, claro.
Yo ahí lo dejo. ¿Eh?
No, no, tienes toda la razón. Lo vamos a notar en el gusto. Vamos a estar tranquilos, como decíamos, porque trabajáis bien y especializados. Y además, pues oye, tienes producto personalizado, que esto es la gracia.
Exacto.
Oye, que en la semana que viene, Semana Santa, uno puede decir, bueno, tranquilo, que hasta el día 10, que es la mona. Oye, si lo tienes claro,
sí.
Acércate a tu panadería de confianza y déjalo ya pedido, ¿no?
Sí, sí, bueno. Piensa que ahora tenemos ya páginas enteras de pedidos.
Claro.
Quiere decir que la gente quiere tener su mona a su gusto y como la ha pedido.
Muy bien.
O sea, sí, que vayan encargando ya para asegurarse de que van a tener lo que ellos quieren. Eso está claro, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Sí, eso está claro.
Pilar, que ahora me pongo en donde no me llaman, ¿eh? Pero
¿ah?
¿Tú regalas muchas? ¿Te toca regalar muchas o no?
Sí.
Hombre,
sí.
Claro, es que
sí. Hombre, regalo muchas.
Es que yo también sí que si me dejan escoger, ¿quién quieres que te la regale? Pilar Márquez, pues lo tengo clarísimo, que es la que entiende. Seguro que es buena.
Claro, claro. A ver, en mi familia hay muchos niños, ¿vale?
Claro.
Y la tía Pili siempre la mona y el chocolate, por supuesto.
Pero la clásica, la clásica.
La clásica, sí, la de fruta.
Muy bien.
La de fruta, sí.
Muy bien. Pues nada.
Bueno, que también, Ricard, que también hacemos la clásica de toda la vida, aquella de pa de pessic,
sí,
con huevo duro, ¿eh?
Ah, oye.
Que eso también está, también existe.
Pues oye, si queréis hacer un viaje en el tiempo y probarlo, pues perfecto, ¿eh?
Pues también, por eso que de esta no hablamos, pero también está, ¿eh? También está.
Yo lo que digo, acercaros a vuestra panadería de confianza y preguntar, porque ya verás que te van a sorprender, que hacen de todo.
Si exacto, hacemos de todo.
Al final es así. Yo lo siento, ya sé que la de siempre es de una manera. A mí me gustan de chocolate, ya lo sabes. Yo
bueno, también es rica, claro que sí.
Hombre,
claro,
ya te digo, sí. Si es buena. Además, sí, como trabajáis con cacao bueno, se nota
sí,
muchísimo.
Desde luego, desde luego, sí, desde luego. Con cacao, se nota, ¿eh?
Hombre, sí, si se nota.
Chocolate a lo que es sucedáneo, se nota.
Si un día necesitas una persona para hacer una cata, llámame.
Pues
ya te digo yo que nos entenderemos.
Vale, pues venga, ya lo tendré en cuenta.
Bueno,
¿vale?
Bromes a part, estem parlant amb la Pilar Márquez, és la presidenta del Gremi de Forners Terres de Lleida. Busqueu el distintiu, busqueu a les artesanes i als artesans, que ja diem fent el pa, però ja veieu que va molt més enllà això, que a més tenen en compte tot el tema d'intoleràncies, però ho tenen en compte de manera, de bona manera, buscant gent que estan especialitzats en això, i després que, escolta, ja que és una festa única, et poden fins i tot personalitzar aquesta figureta que acompanya la bona mona. Per tant, busqueu els associats del Gremi de Forners de les Terres de Lleida. Pilar, oye, pues nada, gracias por atendernos, que vaya muy bien la mona, va.
Pues muy bien, pues como se dice, bueno, no lo voy a decir, pero mucho... ¿Eh?
Ah, vale, ya. Vale. Pilar, un abrazo.
Vale, gracias, muchas gracias, Ricard, gracias.
I nosaltres ja que anem directes a les dues, t'explico una darrera hora. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra, ja saps que t'he explicat que estan duent a terme avui un dispositiu contra el tràfic de drogues al centre històric de la capital del Segrià, i ha finalitzat amb la detenció de tres persones que es dedicaven a la venda al detall de droga al carrer. També han identificat 25 individus més, molts d'ells consumidors habituals d'aquestes substàncies. T'ho ampliaré demà. Ara ens plantem a les dues, soc el Ricard Álvarez. Avui és dimarts, 28 de març. Ara et quedes amb la Pilar García Muñiz, i el que et dic sempre, que acabis de passar un bon dimarts. Somos un secreto a voces. Somos un secreto a voces. Y tómame sin preguntarme.
Somos un secreto a voces.